Hay una volteta més de la situació política de Catalunya. Finalment, ja sabeu que hi ha eleccions, o tot sembla indicar que hi haurà eleccions el 14 de febrer. Estem en pandèmia mundial, estem en una onada que a Lleida és la cinquena, crec, o sisena, ja no ho sé. Les xifres són dolentíssimes, dolentíssimes. Els mateixos partits havien intentat moure les eleccions el 30 de maig perquè, segons ells, la situació és complicadíssima. Però ahir modifiquen la llei i diuen que es pot anar als mítings, siguin on sigui de Catalunya, pots anar a un míting polític. I encara es pregunten, perquè si surts al carrer i preguntes, la gent té desafecció cap als polítics. Potser que ens ho fem mirar, eh? Soc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Escolta, que estem a 10 graus i mitja hores d'ara a la ciutat de Lleida. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, perquè avui o demà hem d'arribar amb aquestes màximes raríssimes, estranyes pel mes de gener, però que no ha sigut l'únic gener. Que jo ja he vist, ja ens ho va explicar ahir l'Armando, i he vist algun tuit seu en el que buscava un altre gener on havien temperatures de més de 20 graus. En fi, veurem si arribem o no hi arribem. Tot seguit parlem amb l'Armando Álvarez. També farem una repassada ràpida a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui ens n'anirem a Correus. Parlarem amb el Carlos Ruiz, que és el representant de UGT a Correus, a Lleida, per parlar de la situació i com s'estan preparant a Correus de cara a aquest increment imminent del vot per correu a les eleccions del 14 de febrer. És a dir, estem en pandèmia i hauríem de potenciar al màxim el vot per correu, però el vot per correu no va sol. No va sol, va a través de Correus i es necessita personal. Veurem com està la situació i quins són els passos, per cert, per aconseguir aquest vot per correu. També escoltarem l'entrevista Cosmopolita amb el Cosme García. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de noves tecnologies a l'Info COPE Lleida amb Jaume Sitjà i David Casero. I a partir de dos quarts de dues, la nostra tertúlia amb veu de dona. Parlem de l'actualitat, però sota el punt de vista d'una dona que de vegades doncs ens dona aquell altre punt de vista, que no tot és de la mateixa, del mateix color com ho veiem nosaltres. En fi, escoltes des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida, i també ho pots fer des de qualsevol punt del món si ho fas a través d'internet. A on? Doncs a la web www.cope.es, te'n vas a l'emissió en directe, allí tries l'emissora de Lleida, i si no, et pots descarregar de manera gratuïta l'aplicació al teu mòbil de COPE, i allí també emissió en directe, i te'n vas a escoltar l'emissora de Lleida. Armando Álvarez, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
Bueno, estem amb un progrés de temperatura normal, sí, per arribar, sí, als 18 graus, o hauríem d'estar, sí, més amunt en aquesta hora?
Està previst que arribem a 18 graus, no estan abans. Abans està pujant a les cotes altes del Pirineu, que ahir parlaven de 12 sota 0, 10 sota 0, avui a 2.400 metres, ha baixat només a 1 sota 0, i de fet està plovent fins a 2.500 metres d'alçada. La zona de la Vall d'Aran, nord del Pallars Sobirà, concretament estan entre 15 i 20 litres, Viella 16 litres, sempre d'aigua. Això ha fet augmentar fins a 4 sobre 5 el risc de allaus, altíssim per l'ascens de temperatures, clar, i perquè plou damunt de la neu.
Clar.
Això sí que la desfà o la fa més húmida i n'hi ha un altíssim risc de allaus.
Les temperatures
tenen una tendència a pujar els propers dies. Avui la temperatura més alta aquestes hores és de 14 graus, quan més al sud del Segrià, al Matret, Maials està marcant 14 graus, perquè ha d'entrar, perquè pugen les temperatures a l'hivern, i l'hivern és desembre, gener i febrer, doncs ha de bufar vent de ponent, que és el que ens porta l'aire més subtropical, més càlid. No escalfa prou la radiació solar, com a l'estiu. Doncs sempre, tots els 20 graus que he repassat des dels darrers 80 anys, sempre s'assoleixen a base de vent aponentat. A partir de 16 graus necessitem vent de ponent per pujar, i és el que sembla que avui a la tarda, a partir de les 2 de la tarda, mitja hora abans, mitja hora després, hauria de començar a bufar aquest vent de ponent a cops de 30-40 km per hora, ens faria pujar la temperatura a 18 graus Principalment al Segrià, però també a la resta de la meitat sud de Lleida, 16 graus, 17, 18, i això continuaria demà i demà passat. Demà podria fluixar el vent una mica i potser no arribarien tan amunt, 17, 18 també, i divendres seria el dia que podien arribar als 20 o més graus. Són estos tres dies
en
predomini del sol. Clar, matinalment li costa molt, avui li ha costat una mica marxar a la boira alta o baixa, que ha estat per bona part de la plana de Lleida, i ara pràcticament està reculant al sud del Solsonès, a la part més est de la Segarra, sud de l'Urgell, sud-est de les Garrigues, i pràcticament marxa ràpidament amb l'entrada d'aquests vents aponentats. I avui és l'efemèrides del dia més càlid, la temperatura més alta que s'ha assolit, no solament al mes de gener dels darrers 80 anys, sinó als tres mesos d'hivern, desembre, gener, febrer. Per això els 23 graus i mig que es van assolir el 27 de gener del 2003 és la temperatura més alta que s'ha arribat mai a Lleida.
23 i mig, eh? 23 i mig un mes de gener, déu-n'hi-do.
Més alta que al gener, que al febrer i que al desembre dels darrers 80 anys.
Pensa que per mi la temperatura ideal per tot l'any seria entre 20 i 25 anys. Imagineu-vos 23 i mig en un mes de gener. És que clar, ja ho signo ara jo.
No creiem que arribem a aquests tres dies, però podríem, entre 18 i 20, podríem arribar a temperatures màximes. Però sempre cap a la tarda, al voltant de les 3-4, les 4 de la tarda és la punta de temperatura més alta a aquestes dates de l'any.
Molt bé, Armando, doncs...
Demà ho confirmaré.
Demà veurem fins on hem arribat. Gràcies, Armando.
D'acord. Fins demà, bona tarda.
L'Armando Álvarez, meteoròleg, amb la previsió meteorològica. Nosaltres ara busquem tot seguit l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, deixeu-me fer un parèntesi, perquè això ho vam dir ahir, ho vaig dir jo per antena, ahir. Es posaven a la venda els bitllets del nou AVE Low Cost, que es diu ABLO, a 5 euros. Renfe, de moment, només ha programat dues aturades a Lleida, que no és que vagin massa bé. Direcció a Madrid a les 11 i 1 minut i direcció a Barcelona a les 21 i 41 minuts. Ahir es van posar a la venda els bitllets a 5 euros a partir del 23 de juny fins al 11 de desembre. Les aturades a Lleida són poquíssimes, és a dir, si has d'anar a Barcelona no et serveix, perquè només hi pots anar a la nit, ja t'hi has de quedar a dormir. Si vas a Madrid, sí. Renfe, perquè li van dir, home, n'hi ha poques, Renfe va dir, bueno, si veiem que té èxit això, si veiem que té èxit, ja estudiarem, en aquest país tot s'ha d'estudiar, i estudiarem a veure si fiquem més trens o més parades. Jo ahir vaig dir, un tren d'alta velocitat, encara que sigui low cost, a 5 euros per anar a Madrid, quasi em puc aventurar a predir el que passarà. I el que vaig dir que passaria és que s'esgotarien. I el que ha passat és que s'han esgotat. Per tant, èxit, és que no feia falta cap estudi per saber que tindria èxit. Anar a Madrid costa més de 100 euros amb l'AVE. Doncs a 5. Està clar que tindrà èxit. Bueno, ara veurem si hi ha aquest estudi i augmenta aquesta freqüència i una mica més d'horaris de parades en les dues direccions, tant direcció Barcelona com direcció Lleida. Però ja us avanço que a 5 euros hores d'ara sortida des de Lleida no trobareu res, o pràcticament res. Potser queda algun dia concret, que ja has de triar el dia, l'agafo i el gastarem. En fi, perquè vegueu que a vegades sí que es pot predir el futur. Obrim informació local. Penosa, eh? Penosa. El president de la Fundació ADESMA, el president actual, Javier Castán, acompanyat de l'advocat de l'entitat Jaume Linyan, ha assegurat aquest matí, en declaracions als mitjans, que la excúpula de la Fundació s'hauria apropiat de forma fraudulenta 800.000 euros... a més de 800.000 euros més d'usuaris que suposadament s'haurien quedat i que els hi feien de la tutela. Ull. Això passa a casa nostra, la Fundació ADESMA. El president d'ara ha sortit a explicar-ho. Parlem de 1.600.000 euros entre factures falses, entre apropiació de persones tutelades, etc. Veurem com acaba tot plegat, perquè això no són 4 euros, és 1.600.000 euros. A casa nostra també, constituïda la comissió de la Paeria de Lleida per les denúncies d'abusos sexuals a l'aula municipal de teatre, any 2021. Analitzarà els fets denunciats per exalumnes del centre i proposarà mecanismes de reparació a les víctimes. Bueno, recordo que aquests fets han prescrit. Han prescrit. I ara, el 2021, fem la comissió. Una comissió que ja es va intentar impulsar l'any passat, l'any 2020. Però que costa, costa fer aquestes coses. Tot el que té a veure amb la burocràcia costa. Costa moltíssim. Més històries. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, Sergio González, del grup de Junts per Cat, va notificar ahir a l'alcalde, Miquel Pueyo, d'Esquerra, que li traspassa les funcions de control de despesa en manteniment i millora d'instal·lacions esportives, segons va confirmar el mateix Sergio González. Aquesta decisió de l'edil d'Esports arriba arran d'un informe en el qual es detecten incidències en la contractació de dos obres i un error en la tramitació en una tercera. De fet, va ser el grup municipal del PSC el que el mes de desembre va denunciar, en relació amb una adjudicació d'obres, que de les tres empreses que es convidaven a participar en la licitació, una estava inactiva i extingida, l'altra no s'hi va presentar, i tenint en compte que el termini per la presentació d'ofertes era de 5 dies hàbils, doncs, evidentment, si de tres una no existeix, l'altra no es va presentar, la que s'ho va endur és la que tenia tots els números. En fi, com que la cosa no està clara, el regidor d'Esports, de moment, li ha passat a l'alcalde les funcions de control de despesa en manteniment i millora d'aquestes instal·lacions esportives. Ull, perquè això és una notícia que ja de seguida es va dir el mes d'abril i maig, quan es van començar a destapar els primers desastres a les residències de la tercera edat, i ara les xifres comencen a donar llum al que ha estat passant. El nombre de pensionistes a la demarcació de Lleida va baixar l'any 2020 per primera vegada en els darrers 15 anys com a conseqüència de la mortalitat derivada de la Covid-19. És una de les dades estadístiques que demostren amb cruesa l'impacte que ha suposat la pandèmia entre el col·lectiu de persones jubilades. Insisteixo que de les residències de la tercera edat en parlem, i molt, quan hi ha un brot, amb una en concret, però llevat d'algunes que, escolta, ho estan fent bé i no han tingut positius, que també hi són i també s'ha de reconèixer, i és cert que parlant amb la direcció d'alguna d'aquestes et diu, és que clar, les residències només surten les que no ho fan bé o les que tenen brots, les que ho fan bé no surten, i tenen tota la raó del món, però la veritat és que les notícies amb brots a les residències, brots i multitud de morts, no cal que recordem ja la de Tremp, la de Solsona, la d'Alcarràs, la de Lleida i d'altres. Això a la casa nostra només. Imagineu-vos, a tot Catalunya, a tot Espanya, ha estat una de les grans notícies, nefastes notícies, de la Covid-19. La gestió dels nostres grans. Ja sigui a residències o no, però sobretot a residències. És una cosa que quan ja tot millori d'una vegada, encara tardarem, però quan tot millori d'una vegada, potser ho haurem d'estudiar i veure què ha passat aquí. És tristíssim que les nostres persones grans, al final són els nostres pares, els nostres padrins, les nostres mares, les nostres padrines, hagin d'acabar d'aquesta manera. És greu. És a dir, un país desenvolupat com aquest, almenys així ens anomenem, amb una implantació de les noves tecnologies i, escolta, avançats per segons què, és impensable que això hagi pogut passar. És que ha passat. Ha passat i passa. Ara veurem si les vacunacions fan la feina, si les vacunes fan la feina, perquè, clar, les residències són els primers llocs on s'ha vacunat en la major part de la gent, i veurem si deixem de tenir brots. Si deixem de tenir brots, seran dues notícies bones. Una, escolta, els nostres grans deixen de patir per la Covid-19, i dos, les vacunes funcionen, que hi ha molta gent que encara ho qüestiona, doncs aquí tindrem la prova empírica. Parlant de vacunes, això és un jarro d'aigua freda, perquè l'inici de la vacunació massiva contra la Covid-19 a Catalunya no començarà fins l'1 d'abril amb les persones de molt alt risc, com per exemple els majors de 80 anys que viuen als seus domicilis i no són grans dependents, que es vacunen abans. A Lleida s'utilitzaran centres cívics, el pavelló 11 de setembre, com ja vam dir ahir, i fins i tot museus per vacunar la població. Per tant, ja ens estem anant... Estàvem parlant de la primera setmana de març, ens n'anem a la primera d'abril ja. Primera d'abril, quan començarem a vacunar les persones majors de 80 anys que no estan en una residència. Es va retrasant, primer per un problema de logística, perquè no sabem manegar les vacunes, moure-les i tota la història, i després perquè les farmacèutiques no estan enviant les vacunes que tocaven, no? Les que s'havien compromès a enviar. Parlant de brots i parlant de residències, un brot de Covid-19 afecta 8 usuaris de la residència de Sort, algun d'ells ja vacunats. Que no disparem les alarmes. Que tu t'hagis vacunat no vol dir que siguis ja immune a la Covid-19. Recorda que des que et vacunes, el teu tant percent d'immunitat va pujant. I a partir de la segona dosi segueix pujant, i és al cap de 10 dies de la segona dosi quan arribes a aquells 90-95% de probabilitats de no contagiar-te de la Covid-19. Per tant, no és un motiu d'alarma, això, però això ha passat. Com estem amb tema de xifres? Doncs han baixat els ingressats a 185, són 10 menys, i també ha baixat una persona a les UCIs, estem a 32. 185 ingressats i 32. Són xifres dolentes, eh? Te les miris, però on te les miris. Són xifres dolentes, molt dolentes. A la regió sanitària del Pla de Lleida tenim un risc de rebrot, que això sí, ha baixat lleugerament als 505 punts. A partir de 100 està considerat molt alt, eh? A partir de 100. Estem a 500. I li posem bona cara, als 500, perquè la fa 4 dies estàvem a 800. Estem a 500. Aquesta és la realitat. I el risc de rebrot puja lleugerament, però puja. I és el tercer dia que puja. Lleugerament, sí, però puja. 0,96. Està per sota de l'1, sí, però ha pujat. A l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 565 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia també ha pujat. 0,99. Estem a la frontera de l'1. Hi ha tres comarques que estem fent seguiment per xifres altes. A les Garrigues tenim un risc de rebrot de 1.166 punts i 0,93 la velocitat de reproducció de la malaltia. Al Solsonès, 1.423 el risc de rebrot i 1,39 la velocitat de reproducció de la malaltia. I a Viella tanquen equipaments municipals 15 dies per l'augment de contagis de Covid-19. La mesura afecta la biblioteca, el Palau de Gel i els cinemes era audiovisual. Per què? Doncs perquè a la comarca de la Vall d'Aran tenim un risc de rebrot de 2.619 punts i ull, una velocitat de reproducció de la malaltia de 1,47. Aquesta xifra, la RT, la velocitat de reproducció de la malaltia per sobre de l'1, ens indica quina és la tendència immediata. I si està per sobre de l'1, vol dir que anirà a pitjor. O sigui que pujaran els indicadors. A nivell de Catalunya, mantenim un risc de rebrot a 590 punts i una velocitat de reproducció de la malaltia que ha pujat una centèsima i s'ha situat al 0,95. En fi, amb aquesta situació, amb aquestes xifres, el que toca tot seguit és parlar d'eleccions. Eleccions en pandèmia i del vot per correu.
Cope Lleida. Estàs informat.
En fi, que sí, que ja encarem la setmana vinent. De fet, aquest divendres comença la campanya electoral. Ja saps que nosaltres durant tota la setmana vinent i l'altra, amb campanya electoral, doncs estarem oferint entrevistes als diferents candidats i candidates per la demarcació de Lleida per aquestes eleccions del 14 de febrer, que si les del 2017 van ser estranyes, doncs aquestes és que jo crec que tenen tots els ingredients. El darrer ingredient que s'ha sumat és el tema de que estem en plena pandèmia, de que ni tan sols, bueno, ho hem explicat això ja, ni la canalla podem fer esport, però escolta, per anar a un míting tindràs dispensa, per entendre's, et podràs moure per tot Catalunya per anar a un míting. En fi, històries del 2021 d'aquestes eleccions del 14 de febrer. Amb la situació actual queda clar, o aparentment, que s'hauria de reforçar i transmetre moltíssim el vot per correu. Ho dic sobretot per evitar, doncs, el tema aglomeracions del mateix diumenge 14 de febrer. Ara bé, s'han fet els deures perquè això pugui ser? Perquè és que a hores d'ara tampoc s'està recomanant gaire més que en unes eleccions normals. Jo crec que ara s'hauria d'estar, home, no et diré pràcticament obligant, però insistint a que tothom que hi pugui faci el vot pel correu. Però s'han posat les eines perquè això es pugui fer i no sigui un coll d'ampolla? Doncs mira, avui parlem amb el Carlos Ruiz, que és el secretari general del sector postal de la FEST UGT de les Terres de Lleida. Carlos, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Fa 4 dies Correus va emetre un comunicat en el que deia que a Catalunya feia una àmplia contractació de fins a 965 contractes per reforçar les eleccions del 14 de febrer. Bueno, això són xifres i titulars a l'hora de la veritat, Carlos, i entenc que potser Lleida és una mica diferent que una Barcelona, que és molt més gran, però hores d'ara, creus que si realment la ciutadania es vol que fer el vot per correu, esteu preparats per poder-ho absorbir?
Com en totes les altres eleccions, Correus, més aviat, els treballadors de Correus estan molt preparats per assumir totes les tasques que se li puguin encomanar, però la realitat aquesta vegada, com tu has dit, estem marcats dins la pandèmia, doncs, bueno, te diria que diste bastant de mantindre al 100% totes aquestes regulacions correctament. Val? Ara mateix, el procediment de vot per correu és el mateix que sempre, amb la novetat que si tens el DNI electrònic, com bé s'ha explicat a la televisió i per part dels partits polítics, pots emetre, diguem, el vot des de casa mateix. No cal que et desplacis a l'oficina postal, com fins ara, en el cas que així ho vulguis fer. Mm-hmm. Val? Què passa? Les mesures? Bueno, doncs les mesures és una cosa nova, però jo apostaria, com fins ara, com portem tota la pandèmia, de que no es compliran les mesures necessàries per a garantir la tranquil·litat i la seguretat dels treballadors. Clar, recordem, som el segon col·lectiu a nivell estatal que més afectació ha tingut de la Covid, darrere dels sanitaris.
Clar.
Això ho diu tot.
És veritat, això, vull dir, perquè evidentment els sanitaris és un col·lectiu que s'ha de protegir perquè estan en contacte directe, però ens oblidem d'altres sectors, com per exemple el vostre, en el que aneu de casa en casa, com el que diu, en molts llocs, i clar, en tema de proteccions i tal, bueno, ja en tenim temps de parlar-ne, però ja suposo que han estat escasses, eh?
Sí, sí, sempre es pot millorar, això està clar. Es pot fer de més i de menys, i aquesta vegada crec que fan menys que de més. Però bueno, la veritat és aquesta. Des de Correus, si parles amb l'empresa, te diran que ells han ficat el màxim possible, i han fet de més i de menys. La veritat que amaga, doncs, Lleida, que som un 5% de Catalunya en contractació dintre Correus, doncs és una realitat molt gran que dels 30 contractes que de moment s'han fet a la província per campanya electoral, la meitat, 15, no són de jornada parcial.
O sigui, d'aquests 965 nous contractes que s'anuncien, només el 5% venen per Lleida.
És Lleida, sí. Només el 5% és de Lleida.
I d'aquests, que són 30, em dius, la meitat són a temps parcial.
A temps parcial, sí. Sí, continuem amb la precarietat. Per molt que tu vulguis vendre els 900 i tio, que està molt bé, però la meitat són més de la meitat. Són de temps parcial.
Mm-hmm. Escolta, anem a recordar... Sí, anem a recordar després tornarem a recordar la part digital o la part electrònica, però el vot per correu, el normal, és a dir, jo he de venir a Correus per sol·licitar el vot per correu, oi?
Correcte.
I llavors, què s'activa?
Llavors s'activa el procediment de sempre. Tu has vingut a Correus, aquesta documentació Correus presentada s'envia a l'INE, mm-hmm. D'acord? És l'INE el que emet la documentació, ens la fa arribar a nosaltres com a certificat i se va a les cases de tot aquell que l'ha demanat. Si tu en aquell moment estàs a casa, te donen la documentació, uh-huh. Val? I tu ja la portaràs a l'oficina de Correus per emetre el vot per correu. Si tu no estàs a casa, l'has de vindre a recollir a l'oficina de Correus i al mateix moment que recolleixes pots emetre el vot.
Vale.
La novetat d'aquest any és el fet que tu des de casa pots.
Clar, aquest darrer desplaçament ens el podem estalviar.
Exactament.
Amb el DNI electrònic en tenim
correcte.
Prou?
Correcte. Sí. Si tu tens DNI electrònic i ho sol·licites, l'INE prepararà la documentació adequada i ens facilitarà a nosaltres, a Correus, tot els requeriments que fan falta.
Clar.
Aquí és on entrem, si es complirà o no, resistència de seguretat, si mos dotaran de més EPIs de seguretat, com així estan dient que les taules electorals ho faran, però clar, el carter va a casa, tu no saps aquella persona si està malalta, si no està malalta, tu pots donar molts casos, i crec que, i ojalà m'equivoca, però la incidència per Covid a Correus pujarà. Com es va pujar les eleccions gallegues i les eleccions basques, que va pujar dintre del col·lectiu de Correus.
Clar.
Com és normal, perquè clar, tens més contacte.
El tema, perdó, aquest del vot aquest electrònic, amb el DNI electrònic, tu quan el primer viatge a Correus sí que l'has de fer per demanar el vot, o ho pots fer ja directament des de la web també?
Aquest l'has de fer.
Vale. I allí és on he d'especificar, sobretot, tinc DNI electrònic i ho voldré fer amb aquesta eina, eh? Perquè si no em emetran els documents per fer un vot per correu normal i corrent.
Sí.
Si no ho dic. Doncs aquesta és la realitat de 965 contractacions. Per Lleida arriba el 5%, d'aquesta és la meitat a temps parcial, i si la gent es volca al vot per correu, doncs són la plantilla actual més 30 persones, la meitat a temps parcial, que hauran de fer tots aquests tràmits, eh? Ull, perquè per persona hi ha tràmit, per fer, o sigui, tu hi vas, el demanes, ells l'envien a l'email torna a Correus, Correus te l'ha d'enviar a casa, si no hi ets et deixarà l'avís.
I s'ha augmentat el plaç, tots els plaços que hi havia, com que es va aturar i s'ha tornat a activar aquest procés, s'han augmentat els plaços. O sigui, que pots, si no vaig errat, fins al dia 12 pots reenviar el vot.
Bueno.
Pots vindre doncs, a Correus o des de casa.
Bueno, aquesta és la realitat, i perquè tot això funcioni, doncs hi ha el personal de Correus, que com ens ha dit el Carlos Ruiz, el personal està disposadíssim i ho farà com sempre ho ha fet.
Com sempre,
I bueno, si han de posar més hores o més esforç, hi posaran, però ho faran, però no és la manera, no és la manera.
No, es podria millorar, sempre es pot millorar. I aquestes eleccions sempre veuen denses per lo que és els cartes en si.
Però
els cartes en si també, perquè està sensats, diguem-ho així, que sapiguem a dia d'avui 9 partits polítics.
Sí.
Que enviaran documentació electoral, propaganda electoral, com se diu. I això augmenta bastant el volum de feina, perquè han d'assumir els cartes, com sempre diem, sortirà de les seves esquenes, claro.
Evidentment, mai millor dit. Hem parlat amb el Carlos Ruiz, que és el secretari general del sector postal de la FEST, de la UGT Terres de Lleida, que li agraeixo amablement que ens hagi atès aquests minuts i que ens hagi explicat la realitat i també el procés. Gràcies i enhorabona, Carlos.
Molt bé, gràcies.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja que ja marxem camí cap a la una de la tarda, ja saps que ho fem amb l'entrevista a Cosme Polita i amb el Cosme García, evidentment. Cosme, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno,
jo el que sí que puc dir, que a vegades la gent diu, és que sempre parlo de Lleida. No, nosaltres som molt comarcalistes i avui volem anar cap a una comarca que ens encanta.
Em sembla molt bé.
A l'Urgell. Saps on se feia la Taurus? On estava la Taurus,
sí,
no?
Sí.
A Oliana. Pues aquesta persona va néixer a Oliana. Li agradava molt l'esport i especialment les motos. Als 10 anys va agafar una moto. Ell mereix un U75 d'alçada. I si jo te dic que va néixer l'any 1972 i que li agradaven les motos i per un accident que va tenir va passar els cotxes, de qui puc parlar?
Home, aquí
a
sí
que... A tu que t'agrada l'esport, home.
Sí, home, sí, que el conec, l'Isidre Esteve.
Ah, sí? Bueno, pues, llavors aquest és el nostre personatge. Avui tenim l'Isidre Esteve i bueno, parlarem amb ell una mica de com nom segon es diu Pujol, per allò que s'ha de dir també el nom de la mare.
També.
Isidre, benvingut i bon migdia.
Hola, què tal? Bones.
Bueno, estem en un moment molt complicat, no? Un moment que bueno, has estat corrent al París-Dakar, però amb unes circumstàncies una mica complicades. Comencem una mica, on vas néixer? La teva família a què es dedicava?
Bé, vaig néixer a la Seu d'Urgell, però soc d'Oliana i vivim a Oliana, no? I bé, el meu pare, pues, als inicis de... d'estar amb la meva mare, doncs, es dedicava a la pagesia, però després, quan la Taurus es va instaurar al poble, doncs, va anar a treballar a la fàbrica, i res, i després, més tard, quan jo tenia 11 anys, la meva família va fundar un negoci d'hostaleria familiar, que es diu Cal Petit, i res, allà vaig començar a treballar, jo, tota la família, i més tard em vaig iniciar en el món de les motos.
I als 10 anys te van comprar moto o no?
No, als 10 anys em van ensenyar a treballar. per guanyar-me una moto si la volia. Sí, no, jo la veritat és que vivia amb les afores del poble, no, i jo sóc el petit de 5 germans, i a casa sempre hi havia alguna moto. I llavors jo quan tenia 10 anys li començava...
A whisky o a benzina?
Segur que benzina. Hi deu haver una olor per cada moment i un producte per cada moment, però naturalment em decanto més per la gasolina.
Precisament has corregut moltes, la Baja Aragón, has corregut una que te'n recordaràs tota la vida, que va ser Almeria, aquesta et quedarà per record, però de totes les curses que has fet, sempre hi ha hagut una que ella diria, aquesta és la que em quedo per tota la vida, haguis tret millor o pitjor classificació.
Bé, hi haurien com dos moments o dues curses, no? Naturalment, una és on vaig començar, que és l'Enduro del Segre, que és aquesta cursa del Campionat d'Espanya d'Enduro que inicialment es feia a Oliana i després es va fer a Pons, on jo vaig córrer l'any 90. Va ser una cursa important per mi. Però sempre hi ha hagut una cursa que a mi m'ha cridat molt l'atenció i que m'ha agradat moltíssim, que és la Baja Espanya-Aragón. És una cursa que l'he corregut moltíssims anys, he tingut la sort de poder-la guanyar també molts anys amb moto. Ara la corro amb cotxe i per mi és una cursa que aquí a Espanya és un referent.
Vas estar 10 anys corrent amb moto i el 2009 vas passar als cotxes. Et quedes amb moto o amb cotxe?
Sí, que amb moto o amb el cotxe. Sí. Bueno, jo penso que si no hagués tingut l'accident el 2009, el 2007, perdona, hagués corregut més anys amb moto, no? Amb moto és on m'hi trobava millor i tal. I ara amb cotxes ho gaudeixo molt i penso que puc arribar a ser competitiu també, no? Però sens dubte el meu medi era la moto.
I si parlo del Xema Villalobos, què em dius d'en ell?
Bé, el Xema és el meu copilot, ha estat el meu copilot en gairebé totes les curses que he competit amb cotxe, en la meva vida en l'apartat esportiu.
Sé que això és compromès del que ara tindràs que respondre, però ara no ens escolten. Carlos Sainz o Nairo Roma?
Són dos pilots, penso, molt diferents. Amb el Nairo Roma hi he compartit moltíssim. Hi he compartit tota una carrera esportiva en el món de les motos, el conec molt bé en el món dels cotxes i tinc moltíssima més confiança que amb el Carlos Sainz i m'identifico molt més amb ell per la seva trajectòria i la forma de fer. Naturalment en Carlos Sainz és un pilot a Espanya que té molta història, que té un currículum impressionant, però naturalment jo m'identifico molt més amb el Nani Roma.
Ets molt lligon o no? Has lligat molt a la teva vida?
No crec que hagi estat el meu fort. Penso que en l'època que es deu lligar, no? Jo tenia més al cap al món de les motos i la gasolina i tot això.
Què anaves més a ballar, a Pons o a la Seu?
Havia anat més a Pons. Hi ha més a Pons, la meva època jove... Anava a la Grins, sí, anava a la Grins, jo, els diumenges, però en un moment en què obrien a les 6:30 de la tarda i a les 10:30 de la nit ja eren fora, per tant, les coses han canviat bastant.
El teu plat gastronòmic predilecte?
Els cargols de la Llauna.
Home, el Paco Cerdà te tornarà a patrocinar. Està claríssim això, l'Ajuntament de Lleida t'ha col·laborat, això és important, que la capital de comarques sigui la que col·labori, la capital gran.
Bé, sí, l'Ajuntament de Lleida em porta ajudant moltíssims anys. Jo crec que des que vaig començar el món del Rally Ride, en el món del Dakar, ha estat sempre al nostre costat. És una cosa que agraeixo, no?, moltíssim. I sobretot perquè hi ha una història aquí que penso que és molt maca i que per mi ha estat molt important. És a dir, quan vaig començar al Dakar i vaig voler donar un gir a la meva cursa, a la meva carrera esportiva i dedicar-me al món del Rally Ride, vàrem començar amb un equip de Lleida, el Lleida Dakar, no? Es deia.
José Luis González Mínguez.
Exactament. I això va durar 4 anys. 4 anys d'un projecte fantàstic, amb què hi havia una idea i una premissa molt clara. Nosaltres només portàvem publicitat de Lleida i ens ajudaven 30 empreses de Lleida que no portava el nom d'aquestes 30 empreses, només portava Lleida. I l'equip era el Lleida Dakar. Per tant, que les institucions estiguessin allà, que les empreses estiguin allà i que tots volguéssim que Lleida fos una ciutat a la que portàvem quan anàvem a l'Àfrica i arribàvem a Dakar i traiem la bandera de Lleida i tot aquell ambient, és algo que jo recordo moltíssim i que agraeixo moltíssim. Per tant, ha estat molt important que l'Ajuntament, la Diputació també i aquestes empreses de Lleida hagin estat al nostre costat i continuïn estant.
Ets una persona molt positiva, una persona que després del que et va passar, com t'ho explicaves, te vas saber superar tu mateix i vas crear una fundació. En 30 segons, explica'm com te va la fundació.
Bé, la fundació és un projecte que ens enorgulleix a tots, els que en formem part, i és una fundació que neix amb l'objectiu de crear projectes i també crear productes que vagin en la direcció de portar qualitat de vida a les persones amb discapacitat. I n'estem molt contents, ajudeu moltíssima gent, tenim dos centres que treballen amb persones amb discapacitat, cobren cada dia, de dilluns a divendres, i sempre a través de l'esport. És algo molt maco que vam prendre la decisió de fer-ho i que n'estic molt content.
Acabo. Ara serà l'inrevés, fa temps que ens coneixem, ara em pots fer una pregunta compromesa del que vulguis, de l'amor, del treball, de la feina...
No, penso que sempre m'agrada de la feina i del món de l'esport. És a dir, quan et veurem d'enviat especial en el Dakar, jo crec que allà les entrevistes, així en directe, en persona estarien força bé sobre el terreny. Quan t'hi veurem?
La veritat és que en temps que em va començar el José Luis González Mínguez i tot el seu equip, me volien vincular, però me feia molt respecte. Això de passar una mica de set me donava una mica de repelús, no? Llavors vaig pensar, sense una exuberante rubia con nombre de Santos, allí no tinc Sant Miguel, com podré passar jo els dies?
Bueno, però ara ha canviat bastant, eh? Ara ja no estem a l'Àfrica, estem a l'Aràbia Saudita, i els temps tampoc són els mateixos.
Efectivament. Isidre Esteve, t'agraeixo moltíssim que hagis estat, saps que tenim admiració a Lleida, moltíssima gent, i t'agraïm tot el teu esforç, el teu treball, la teva fundació, i te desitgem molts èxits. Acabes de fer aquesta cursa i estaràs preparant quelcom més, no?
Sí, sí, estem preparant la temporada ja d'aquest any, esperem començar a córrer abans de l'estiu i per preparar encara més i millor el proper Dakar.
Pues salut, llarga vida i a triomfar.
Cosme, em deixes fer una pregunta?
I tant, que sí.
Isidre, bon dia, sóc el Ricard Álvarez.
Bon dia.
Escolta, una cosa, no et volia preguntar, perquè jo segueixo el Dakar a casa des dels anys del Ari Vatanen amb el Peugeot 205, sí. Que llavors sí que sortia de París, passava per Espanya, creuava per l'estret de Gibraltar i saltava cap a l'Àfrica. Amb què et quedes? Amb l'Àfrica o amb l'Aràbia Saudita? És a dir, són molt diferents o són molt semblants?
No, em quedo naturalment amb l'Àfrica.
Ah.
L'Àfrica era un repte increïble i penso que és l'essència del Dakar. El Dakar va néixer amb una idea molt clara, no?, que es tractava de permetre viure l'aventura de la seva vida a qualsevol persona que en tingués ganes. I es tractava de creuar el desert del Tenerife, no? I era una fita que estava a l'abast de molt poca gent. No? I el Dakar va néixer així. Llavors es va professionalitzar i es va convertir en una cursa mediàtica on les marques s'hi van posar. Però al principi era un repte que hi podia participar qualsevol persona que es trobés amb cor de poder-ho fer. No? I naturalment aquella experiència de 15 dies a l'Àfrica el que t'aportava era genial. Per què? Perquè tu no podies anar allà qualsevol dia de l'any a viure allò. Només el Dakar et permetia viure allò. Per tant, em quedo amb aquest continent.
Era molt genuí llavors, eh?
Exactament.
En fi, a mi no cal que em preguntes si aniria d'enviat especial, que Cosme, jo sí que m'hi apunto, però ja, eh?
Està bé, això.
Sí, home, només faltaria que ara marxés el Ricard i ens quedem sense ningú a la ràdio.
Ja no tenim un... Teniu tots dos, i us emporteu tots els aparells i fem la ràdio d'allà cada dia.
Ara es pot teletreballar, Cosme, ho podem fer des de qualsevol lloc del món, això.
Sí. Molt bé, moltíssimes gràcies, Isidre. Cuida't molt i records a la família.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Doncs apa,
Bueno, Ricard...
Ja ho faríem, ja ho faríem, Cosme. Nosaltres...
Ricard, jo només te puc dir una cosa, que jo vaig tenir una Derby 49, se me va clavar el pistó i vaig sortir rodolant i se me te vaig baixar tota la carretera de Saragossa des de la Wonderful fins als instituts.
Bueno, s'ha d'anar amb cura, però amb tot, amb motos, amb cotxes, amb bicicleta, amb patinet, s'ha d'anar amb cura amb tot. Eh? Les motos, per definició, no són perilloses. A mi, jo porto moto des de fa molts anys i també la gent diu, és que la moto cor molt. No, perdona, la moto cor tant com tu vulguis que corri.
Efectivament, això és veritat.
Si no, no.
Com bueno, diu aquell, Cosme. Adiós, 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 adiós.
Pues apa, Cosme, dic, bona setmana.
Ho diu d'un Carlos Herrera i jo dic de Cosme García.
Gràcies.
Vagi molt bé.
Gràcies, Cosme. Vinga, va, que senyals horàries, arribem a la una. Després encara ens queden les noves tecnologies i la tertúlia amb veu de dona.
És la una, a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Las comunidades autónomas se enfrentan a un serio problema en el proceso de vacunación. Debido al retraso en la distribución, están comprobando que no tienen vacunas suficientes para poner la segunda dosis. En Cataluña acaba de reflejar de forma muy gráfica la situación el doctor Josep María Argimon, que es el secretario de Salud Pública. Argimon ha dicho que mañana las neveras van a estar vacías y el lunes habrán administrado todas las vacunas. Ha habido un recorte de dosis y esto quiere decir, y aquí está el problema, que solo en Cataluña 10.000 personas no van a poder recibir la segunda dosis. Y si pasan 21 días después de la primera, pues se pierde toda la eficacia. Es más, la inmunidad imperfecta, es decir, administrar una sola dosis de Pfizer o de Moderna, genera problemas. El propio Instituto Carlos III, a través de su presidente, advierte de que puede favorecer la propagación de mutaciones y que el virus y sus variantes persistan en el tiempo. Las farmacéuticas no están cumpliendo sus previsiones iniciales y esta tarde está previsto una reunión entre la multinacional AstraZeneca y la Unión Europea para que la compañía, que está distribuyendo ya una de las vacunas, explique los retrasos. Todo esto en medio de un tremendo enfado de las instituciones comunitarias. Corresponsal en Bruselas, José Luis Concejero.
Cruce de acusaciones, subidas de tono y una batalla a punto de estallar entre la farmacéutica AstraZeneca y la Unión Europea por el retraso en la producción de las vacunas. Lo peor de todo es que esto ocurre en medio de la tercera ola de la pandemia, con miles de muertos a diario. Se había llegado a cancelar, pero finalmente la farmacéutica y la Unión Europea mantendrán esta tarde un encuentro para tratar de solucionar la situación. Bruselas acusa a la compañía de no tener las vacunas comprometidas por exportarlas a terceros países.
Vamos a ir hasta La Rioja porque ha dimitido el alto cargo de Podemos en esta comunidad que estrelló su coche en Navidad, incumplía el toque de queda y en su momento argumentó que acompañaba urgencias a un allegado que se había caído en casa. Bueno, lo mejor ahora son sus explicaciones para justificar su dimisión. El director general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, que se llama Mario Herrera, dice que dimite porque se siente víctima del fascismo.
El exdirector general de Participación y Derechos Humanos del Gobierno de La Rioja, Mario Herrera, no se corta tras empotrar su BMW contra un árbol en la pasada Nochevieja. Soy una víctima del fascismo, dice ahora. En un vídeo, Mario Herrera, cargo de Podemos en el Gobierno de La Rioja, explica que dimite porque se siente víctima del fascismo sin aclarar las circunstancias del accidente. Se ha despedido en este vídeo con la frase "no pasarán", mientras levantaba el puño derecho en alto.
Gracias, Rocío Ruiz, desde COPE Logroño. Carlos Sainz inicia su etapa en Ferrari, José Luis Corrochano.
Es uno de los días más importantes en la carrera del piloto madrileño. Carlos Sainz está pilotando un Ferrari. Cuéntanos, Carlos Miquel.
Lo está haciendo en el circuito de Fiorano y ya hay aficionados tifosi que están en un puente en el que se ve el circuito. Están gritando Carlos al paso del monoplaza, un monoplaza de hace 2 años, en el que tiene que intentar adaptar también su posición a volante, su asiento y también todo lo que hace, todos los procedimientos habituales del equipo italiano. Lleva una cincuentena de vueltas. El objetivo es acabar con 120 vueltas. Mañana por la mañana tendrá otra media jornada en ese coche, en ese Ferrari de 2018.
Noticias de fútbol. Las elecciones a la presidencia del Barcelona van a ser el día 7 de marzo. Uno de los candidatos, Víctor Font, ha contado esta mañana que Eric García, jugador del Manchester City, está dispuesto a no cobrar esta temporada si ficha por el Barcelona.
Si nosotros hubiéramos sido elegidos, esta operación se estaría haciendo, habiendo mantenido conversaciones con el City. Sabemos que se puede rebajar la oferta que hizo el Barça hace 4 meses, solo hace 4 meses, de 10 millones fijos más variables a 3 millones fijos más variables. Si además sabemos que el jugador está dispuesto a hacer un esfuerzo personal de incluso considerar no cobrar sueldo de aquí a final de temporada, la pregunta es, ¿por qué no lo hacemos?
Joan Laporta, otro candidato, acaba de decir que le cuesta entender por qué hay que regalarle dinero a un equipo rival como es el Manchester City. Otra de fútbol es oficial, Arsenal y Real Madrid informan sobre la marcha de Odegaard, cedido al equipo de la Premier, y la cita del día es con el Mundial de Balonmano, partido de cuartos de final, España-Noruega a las 8:30.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Antonio, buenas tardes.
Hoy en El Espejo recordáis que la fabricación de la cerveza ha estado ligada durante siglos a los monasterios en Europa, y traéis la historia de una monja que lleva 45 años dedicada a esta auténtica artesanía.
Sí, la hermana Doris Engelhardt, de la abadía franciscana de Malersdorf, en Baviera, se entusiasma hablando de la historia de la cerveza, que conoce al detalle. En la Edad Media, numerosos monasterios, especialmente en Baviera o Bélgica, pero también en Italia, se convirtieron en productores de esta bebida turbia y nutritiva. La hermana Doris comenzó su aprendizaje con 17 años en la cervecería de su convento. Después se graduó en un instituto profesional para la producción de cerveza en Ulm. Ahora reconoce que ama su trabajo y se alegra cuando la gente disfruta de su cerveza con alegría. Hay tantas cosas que hacen que la vida sea agradable y merezca la pena vivirla, dice esta religiosa. Verdadera sabiduría monástica. Lo contamos en media hora en El Espejo.
Te voy a confesar una cosa, José Luis. De buena gana me bebía yo ahora mismo,
hombre,
una cerveza artesana.
Podríamos brindar.
Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estàs informat.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy el Ricard Álvarez. En compañía estás ya del migdia de Cope Lleida. 6 minutos per sobre de la una. Hores d'ara, hem escalat ja fins als 12,6 graus a la ciutat de Lleida. Fa 40 minuts estàvem a 10 i mig. 12,6 hores d'ara. Segueix l'escalada de temperatures. I ens ha dit el nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, que avui i demà assolirem temperatures escandalosament altes pel mes de gener, però que ja ha passat, eh? De fet, avui, tal dia com avui, el 2003, si no recordo ara malament l'any, es va arribar a una màxima de 23,5. 23,5. Vaja, això omple de segle XXI, eh? O sigui que el canvi climàtic és un fet. Jo crec que ho tenim claríssim. En fi, anem ràpid cap a l'Agència Estatal de Meteorologia per buscar la previsió meteorològica, i ho farem amb el Moisés Camunyas. Moisés, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Durant les pròximes hores esperem a la província de Lleida predomini de cels amb intervals ennuvolats, sobretot de núvols mitjans i alts, menys al Pirineu amb cels ennuvolats i precipitacions. Pel que fa a les temperatures diurnes, avui són notablement més altes, amb unes màximes previstes de 18 graus a Lleida, capital i a Balaguer, de 16 a Tàrrega, de 15 a la Seu d'Urgell i d'11 a Viella. I si en referim al vent, seguirà bufant amb predomini de les components nord i oest, amb alguns intervals moderats i ratxes fortes al Pirineu. Si mirem ara la jornada de demà dijous, esperem a Lleida que predominin els cels poc ennuvolats o amb intervals de núvols alts, tot i que a primeres hores comptarem a les comarques del sud amb núvols baixos i boires matinals. Per últim, les temperatures diurnes demà pujaran notablement al Pirineu i no presentaran gaires canvis a la resta, amb unes màximes previstes de 21 graus a la Seu d'Urgell, de 17 a Viella, de 17 també a Lleida, capital i a Balaguer, i finalment de 15 a Tàrrega. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. En directe cap a la darrera hora informativa.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Una darrera hora en la que hem de recordar que s'han venut pràcticament tots els bitllets del tren AVE Low Cost, que s'anomena AVLO. Es poden comprar viatges des del 23 de juny fins a l'11 de desembre. L'esquer era que alguns eren a 5 euros, no tots, eh? Alguns eren a 5 euros, d'altres a 25, a 39 i a 49. Però que pràcticament estan esgotats. Crec que estan esgotats, i si no estan esgotats potser quede algun dia concret que ja l'has d'anar buscant pel calendari. Parlo de sortides des de Lleida. Encara que els horaris de sortida des de Lleida no són massa bons, eh? Direcció cap a Madrid és a les 11:01. Si vols anar a passar tot el dia a Madrid, cap problema. Perquè després, direcció Barcelona, passa per Lleida a les 21:41. Per tant, pots anar a Madrid a les 11 del matí i tornar a les 9 de la nit, sortint d'allà a les 7 i arribant a la 1, però si vols anar a Barcelona no et serveix. Vaja, no et serveix, sinó és que fas nit allí, perquè arribaràs a les 10 i escaig de la nit, i per tant, si has de fer alguna gestió, ja serà el dia següent. Veurem si pugen les freqüències o si regularitzen. És que, escolta, tampoc ens cal fer trens especials a 5 euros, potser ajustant, ficant més trens AVE i ajustant el preu, i n'hi hauria de sobres, crec, no sé. Això ja ho acabarem d'estudiar. Més notícies que tenim de Lleida Ciutat. Ull, perquè a la Fundació Adesma hi ha embolic. Estem parlant ja d'un muntant de 1.600.000 euros. Parlàvem, no fa massa, de 800.000 euros que l'antiga cúpula directiva s'hauria apropiat de persones tutelades. Però és que ara el president actual de la Fundació Adesma, Javier Castán, ha assegurat aquest matí en declaracions als mitjans que l'excúpula de la Fundació s'hauria apropiat de forma fraudulenta d'uns altres 800.000 euros, a banda d'aquests altres 800.000 que haurien agafat de persones tutelades. Aquests altres 800.000 euros que han aparegut serien a cop de factura falsa i d'altres mecanismes. 1.600.000 euros. Veurem com acaba tot plegat. El regidor d'Esports de l'Ajuntament de Lleida, Sergio González, va notificar ahir a l'alcalde, Miquel Puello, que li traspassa les funcions de control de despesa en manteniment i millora d'instal·lacions esportives. I això ho farà arran d'un informe en el qual es detecten incidències en la contractació de dos obres i un error en la tramitació d'una tercera. També veurem com acaba tot plegat. Una xifra que ens diu el que ha anat passant per culpa de la Covid-19 i per culpa de la nefasta gestió de les residències de la tercera edat. El nombre de pensionistes a la demarcació de Lleida ha baixat a l'any 2020 per primera vegada en els darrers 15 anys, com a conseqüència, evidentment, no cal que ens ho maquillin, de la mortalitat derivada de la Covid-19. Poca broma. Perquè aquestes ja són xifres que constaten just el que ha passat, aquest sotrac, eh? Després de pujar durant 15 anys de manera continuada i sostenible, el 2020 va baixar. Comencem el 2021. A priori, amb les residències vacunades. Altra història és el tema de les vacunacions. Es retrasa la vacunació de la població de majors de 80 anys que no estan en residències. Ens n'anem a la primera setmana d'abril. Per què? Perquè no estan arribant les vacunes que havien d'arribar. I com que no estan arribant, les poques que arriben han d'anar cap a la gent que ha rebut la primera dosi. Perquè a partir de cert dia, per l'eficàcia, s'ha de tornar a començar. Amb el qual perdríem temps i un munt de dosis que havíem posat i que no podem recuperar. S'han posat a Catalunya prop de 200.000 dosis de la vacuna, en primera dosi, però només 18.000 a la segona dosi. Tenim entre 21 i 42 dies per administrar aquesta segona dosi. Per tant, des d'ara i en les properes setmanes, més concretament, en les properes 160 i escaig mil dosis que arribin a Catalunya aniran destinades a fer la segona dosi de la gent que té la primera, amb el qual no s'avançarà amb noves vacunacions. Per això, aquest retard de les persones de més de 80 anys, aquest col·lectiu de persones de més de 80 anys que no està ingressat en una residència i que es retrasa fins a l'abril. Són aquestes 3-4 setmanes, perquè estaríem parlant de que havien de ser vacunades la primera setmana del mes de març. És aquest retard perquè no estan arribant suficients dosis. Com estem, per cert, hores d'ara, a la demarcació de la província de Lleida? Doncs que tenim un brot de 8 persones que han donat positiu en una residència de Sort, alguns, per cert, que estaven ja vacunats, que no vol dir res, que no comencem ara aquí a criticar les vacunes. Que estiguin vacunats no vol dir que ja des de la primera punxada estiguis ja immunitzat al 100%. Primer, que la vacuna és al 95%. Segon, que és a partir del desè dia de la segona dosi. Per tant, que hagin estat vacunats i que hagin donat positiu és anecdòtic hores d'ara. Estic convençut que erradicarem ja d'una vegada el tema de brots a les residències quan entrin ja les segones dosis i hagin passat els 10 dies. Veurem, perquè això serà una prova empírica, ho podrem veure. Fins ara hem tingut brots de manera més o menys constant, per desgràcia, a diferents residències. Si aquests brots, a partir de que s'hagi administrat a tots els residents, desapareixen, és que la vacuna funciona. En termes d'ingressats, hores d'ara han baixat a 185 els ingressats per Covid-19 als diferents hospitals públics o privats de la demarcació de Lleida. També baixa en un els crítics, els que estan a les UCIs, passen a 32. Al Pla de Lleida tenim un risc de rebrot de 505 punts i la RT puja al 0,96. Tercer dia consecutiu que puja, una centèsima, però puja. I no hauríem d'estar pujant ni molt menys, encara que estem per sota de l'1. A l'Alt Pirineu i Aran tenim 565 els punts de rebrot i 0,99 la RT. A les Garrigues 1.166 el risc de rebrot i 0,93 la RT. Al Solsonès 1.423 el risc de rebrot i 1,39 la RT per sobre de l'1. A Viella han de tancar equipaments municipals durant 15 dies per aquest augment de contagis, que ja t'ho estem explicant des d'aquest passat dilluns de Covid-19. Tancaran la biblioteca, el Palau de Gel i els cinemes era audiovisual. Per què? Perquè a Viella, a la comarca de la Vall d'Aran, el risc de rebrot ha pujat a 2.619 punts i la RT a 1,47. Venien de 3, havien baixat a un 1 molt baix i ha tornat a pujar a l'1,47. A tot això, com estem a tot Catalunya? Doncs el risc de rebrot es manté més o menys estable, 590 punts, i la RT també és el tercer dia que puja una centèsima, però puja 0,95. Per tant, hem de seguir lluitant, hem de seguir... No podem baixar la guàrdia, recorda el que sempre ens han dit, el que ja saps, distància física, la mascareta... Si pot ser una FFP2, millor. Sempre la mascareta, higiene de les mans, i ara que estem amb mal temps, encara que avui les temperatures són altes, evitar els llocs on hagi molta gent, i si no pots evitar-ho, doncs que estigui molt ventilat, si us plau. Són normes molt bàsiques, molt fàcils de portar a terme, i que si les fem tots, perquè clar, aquest és el problema, si les fem tots, jo crec que les xifres baixaran i molt, i això ho necessitem ja, ho necessitem quan abans millor. Fem una pausa i parlem de noves tecnologies aquí a Cope Lleida.
Cope Lleida amb Ricard Álvarez.
I ara sí, ja és el moment en el que parlem de noves tecnologies. Ho fem al Infocope Lleida. Ens trobes a internet, www.infocopelleida.com, i també a les xarxes socials, i escoltar-nos ho pots fer al podcast. El podcast per què serveix? Doncs per escoltar-ho fora de l'hora o per repetir. Escolta, pots escoltar-ho dues vegades, si vols, o el programa de fa un mes, o el de fa un any. En fi, aquella ràdio que ens deien del segle XXI, doncs ara, perquè sí, estem al segle XXI. L'Infocope Lleida, com sempre, ben acompanyats amb el Jaume Sitjà. Jaume, què tal? Bon dia.
Hola, què tal, Ricard? Molt bon dia.
I també amb el David Casero. David, què tal? Buenos días.
Hola, muy buenas tardes, chicos, què tal?
Menú d'avui, Jaume.
Doncs què et sembla si parlem una mica de Twitter? Una de les xarxes socials que fa uns anys estava en boca de tothom i ara sembla que ha perdut una mica de protagonisme en l'aparició de noves xarxes com, per exemple, Instagram, que està allà a la cresta de la ona, TikTok i etcètera, no? Doncs ara s'endinsa en el món de la distribució de les notícies. Uh-huh. Ho comentarem. Canviant de tema, però continuant sempre en tema d'internet i aplicacions, Google Lens fa un pas més enllà i ara podrem utilitzar-la sense estar connectats a internet. Explicarem què és Google Lens i quina és aquesta característica. Interessant per això. I si parlem de bots, aquesta setmana hem conegut que un bot de Telegram ha filtrat més de 500 milions d'usuaris de Facebook. El que sempre parlem de la seguretat, el que sempre parlem de les xarxes socials. L'altre dia parlàvem de la seguretat d'aquestes aplicacions de missatgeria. I, com no, una més també per aquí al mig, Facebook. I si queda temps, comentarem aquest primer robot personal que es començarà a vendre en massa. Això sí, sempre estaríem parlant d'Àsia, no aquí, però bueno, després ja sabem que al cap d'un poc temps arriba aquí. Serà per temes i tots aquests ja els tenim preparats per la tertúlia Fric, però això sí, primer de la tertúlia, com sempre, doncs en David ens porta una efemèride. Fins en quin any viatgem avui, David?
Bueno, pues mirad, hoy nos vamos a ir hasta 1994. Cerca, lejos, como digo yo siempre, de la parte de las efemérides tecnológicas, donde aquí, bueno, pues con 5 años ya te puedes convertir en toda una efeméride. En este caso hace 26 años, hoy día 27, que Justin Hall, un estudiante de la Universidad de Swarthmore, crea el primer blog, crea la primera web de noticias automática, ¿vale? Llamándola o pasándose a denominar blog, donde ya desde ahí hasta la fecha, bueno, pues tenemos tipos de blogueros y tenemos blogs que parece que ya no hablamos de ellos, ni de blogueros ni de blogs, pero muy, muy importante, sobre todo en canales de tecnología, en canales de cocina, son los dos canales más extendidos y, como no, los blogs de noticias que, bueno, pues que al final se han visto bastante invadidos por los medios directos 26 años más tarde. Pero, ¿cómo no? Bueno, pues en 1994 alguien fue el primero y tal día como hoy se crea su primer web de noticias, la cual da el paso del blog y el nacimiento unos añitos después de algo que todos conocemos hoy como es WordPress.
Recordeu que si voleu tornar a escoltar aquest o qualsevol altre programa, ens trobareu a internet infocopelleida.com, al Facebook, Twitter i al podcast.
I com sempre, si és dimecres al migdia i estem a Copelleida, ara els friquis tequis en antena. Ara sí, tot seguit, debatrem el sumari d'avui i ho explicarem a...
La tertúlia fric.
Doncs comencem amb el tema d'avui. Twitter compra l'empresa Revue, no sé exactament com se pronuncia, això els experts ara ens ho diran, una plataforma de newsletter amb la que vol monetitzar la xarxa social. Al final, algo tenim de vendre, no?
Sí, bueno, Twitter y Review, ¿vale? Son, bueno, a ver, Twitter es ahora mismo la red social donde junto con LinkedIn, para mí y por tipos de usuarios estudiados, son los usuarios más maduros y realmente usuarios donde el poder de decisión sobre compra de productos u opiniones están mucho más al día. A Twitter ahora mismo hay gente incluso en Twitter, y los que estamos o muchos de los que están en Twitter ahora mismo se han borrado del resto de redes sociales. No están en Instagram, no están en Facebook. Está claro que la gran masa social de la juventud y de que el smartphone y la conectividad ahora mismo esté a partir de los 9 años. Ya, ¿vale? Que conectamos, que ponemos a personas conectadas o tenemos personas conectadas. Está claro que la gran masificación de la juventud nos lleva a que Instagram y TikTok se convierta en el lifestyle de las modas de tendencia. Facebook es la que está entre medias y, bueno, pues está claro, la gran aliada de las noticias, la gran aliada de la opinión y la reina número uno en todo este tema social, al final es Twitter. Cuando sacamos o sacan a nivel mundial estadísticas de elecciones y demás, las sacan a través de Twitter.
Y a més es una de las primeras charches que va a ver.
Sí, sí, claro, pero aparte de ser la primera, es decir, tuvo muy claro para qué nació y sigue con lo que nació.
No s'ha transformat, aquesta continua en l'original.
El gran aliado de todos los políticos. Me da igual que ahora le haya dado más bombo o menos Trump con todas sus cosas que ha hecho, ¿no? O incluso que le hayan bloqueado su cuenta, ¿no? Esta fue la noticia. El tema es que, bueno, pues está claro que ahora Twitter, hay unas características en LinkedIn donde hay una parte privada de mensajería directa, ¿de acuerdo? Ya sabemos que a través de LinkedIn nosotros llevamos desde hace años inscribiéndonos a congresos mundiales como el Mobile World Congress.
Y nos
a través de LinkedIn, ojo, con nuestros datos y nuestro historial de LinkedIn. Bueno, pues ahora lo que quiere hacer a través de esta empresa, que es una plataforma de newsletters con la mayor inteligencia que existe ahora mismo por la parte de atrás, pues en la parte de programación en cuanto a inteligencia de usuario, recogida de datos, y bueno, pues ahora imagino que será para una integración tipo este tipo de publicidad o mensajería directa a ciertos usuarios de Twitter. Hay que monetizarlo, está claro, pero no olvidemos que Twitter ahora mismo, para mí, para muchísimos usuarios, es la red de noticias y de opinión más interesante que puede haber.
I ja, no, com a curiositat, quin va ser el teu primer dispositiu que vas tindre Twitter? Te'n recordes?
Primer dispositivo que tuve Twitter...
Conectado en Twitter.
Que fue el primer iPhone que me llegó de Estados Unidos. El iPhone.
Quan encara aquí no estava l'iPhone.
Exacto, el 2G.
I tu, Ricard?
Jo crec que... Jo ho vaig fer amb l'ordinador, crec que el meu primer compte...
Encara no tenies un smartphone per tindre Twitter.
Jo crec que estava allí, perquè el primer que vaig tenir va ser l'iPhone 3GS, però jo crec que ja m'havia fet obert un compte al Twitter. A més, a mi la xarxa de Twitter sempre m'ha agradat especialment perquè la trobo més ràpida, i aquest augment que van fer dels 140 típics ja i tòpics, caràcters, als 280, i que no comptés com a espai les fotos i les adreces web, em sembla més que suficient. És a dir, hi ha gent que diu que voldria escriure més. No, per mi l'essència del Twitter és això, no? La piulada. Ho dic i prou. I t'asseguro que a nivell de ràdio se segueix fent anar moltíssim, eh? Potser és la xarxa que es fa anar més.
Doncs jo tinc el record de tindre-la a la BlackBerry.
Oh, imagina't.
Vale, una miqueta per saber d'on venim i quan fa, no? Vull dir que és una de les primeres xarxes i tesolera. Vinga, va, som-hi, perquè ja tenim més coses. Doncs aquesta setmana ens hem assabentat d'aquesta filtració de més de 500 milions d'usuaris de Facebook gràcies a un bot automatitzat que... De Telegram, no? El que comentàvem la setmana passada, les xarxes d'aquestes, quina és més segura, no segura, ja no sabem on són, si són segures. Però primer de tot, abans, fem un petit parèntesis. Explica'ns què és un bot, David.
Bueno, un bot és un robot. Un bot és un robot precisamente programado que da respuestas automáticas, envía mensajes automáticos y da respuestas, ¿no? Esto lo utiliza muchísimas empresas, Renfe, correos, estas ayudas incluso que encontramos en algunas web. Consúltame tu ayuda aquí y te contesto online. Y a veces te contesta una persona, en algunas normalmente te está contestando un robot, un bot. Esto prácticamente se puede programar, y este bot se puede programar de forma no muy difícil, que sepáis, o sea, no muy difícil, precisamente para Telegram. El otro día hablábamos de, oye, seguridad tal, yo os hablaba, por ejemplo, de Telegram. No, es que la gente se está yendo a Telegram. Bueno, si queréis hablamos de lo bueno y lo malo de Telegram y de lo bueno y lo malo de WhatsApp, ¿no? Todo tiene bueno y malo. El tema es que es tan libre y se supone que es tan cifrada, ¿vale? Que si lo tienen tan cifrado, es verdad que no pueden detectar estos bots en los cuales tú entras por una publicidad, por un grupo, por la descarga de algún contenido ilegal, ¿no? Porque se puede hacer a través de Telegram, ¿vale? Bueno, pues allí directamente clicas este bot te contestaba, te daba un servicio, te daba un acceso y a la vez te robaba todos los datos que tenías en el teléfono, te roba todos los datos que tienes en el teléfono y se conecta a tus cuentas. En este caso han ido directamente por todas las cuentas conectadas en todos los teléfonos de Facebook. Han cogido, han robado todos nuestros datos de Facebook y ahora a ver qué hacen con ellos.
No, però veus, és el que dèiem, WhatsApp era el demonio, era l'infierno, perquè resulta que ha dit el que farà, d'altres ho fan i no ho diuen, i ara resulta que vas descobrint històries a cada xarxa social, perquè és que al final, fixeu-vos que les xarxes socials, la gràcia i el perill que tenen és que estan molt introduïdes, quan tu l'adoptes, està molt introduïda dins del teu dia a dia, dins del teu dispositiu mòbil, i a partir d'allí el perill és més que evident. Vull dir que ni Telegram, ni WhatsApp, ni història. Si vols estar segur, desconnecta't. No. Jo recordo, David, no sé si tu l'oïste, parlo de final del segle XX, quan van començar a haver els primers virus als ordinadors, i parlo d'ordinadors amb disquets de 5 i 4, d'aquells flexibles, els grossos, un enginyer va dir, mira, si no vols córrer perill de tenir algun virus o algun problema a l'ordinador, no l'engeguis. O sigui, va dir, aquesta és la certesa del 100%, per la resta sempre hi haurà un risc. Doncs amb internet i les xarxes socials el mateix.
¿Cuál era el tiempo hace ya unos años? ¿Vale? Sacábamos una noticia en la cual se comentaba que el tiempo medio de... Tú enciendes un ordenador, un Windows...
Es verdad, lo dijiste tú, esto, sí.
Lo enciendes, se conecta a Internet, ¿vale? Y en menos de 3 minutos ya lo puedes tener hackeado y ya están seguros de que tendrás virus dentro. Por eso vienen con una prueba gratuita de un antivirus. Y por eso instalaron en Windows un firewall y aún así se lo saltan. ¿Vale? Es decir, lo del antivirus, de verdad, todo el mundo en cualquier ordenador de Windows tiene que tener un antivirus. Y en los ordenadores de Apple, que tampoco están libres de todo, ¿vale? Hay que tener ciertas aplicaciones de revisión, más que de antivirus, que no existen, como bien decimos, o sí existen, pero no las ponemos, de revisión de documentos, de archivos, de perfiles que te pueden llegar a grabar para cogerte y secuestrarte navegadores sin que te enteres. Todas estas cositas también existen en los Mac, pero con Windows es que es cuestión de minutos conectarte y tener el ordenador ya hackeado. O sea, es la orden del día.
Jaume, parlem de ciència-ficció?
Bueno, dis.
No.
De quina vols parlar? De la del robot o la del Google Lens?
No sé, la de Google Lens, per exemple. Que això és com ciència-ficció, ja, eh?
Sí. No, perquè aquestes dues són ciència-ficció. Una de les novetats que ens presenta Google amb la seva aplicació Lens és que ja podem funcionar sense internet per traduir textos. En aquests moments, sense cobertura o sense dades, per anar a qualsevol, ens pot anar molt bé, no? Però recordem què fa Google Lens, David.
Bueno, pues Google Lens precisamente lo que tiene dentro es un traductor en el cual a través de una imagen, ¿no? Pues podemos señalar un cartel, mirar un cartel y como método de realidad aumentada directamente nos traduce este cartel. Es decir, al final lo que nos permite es descargar paquetes de idiomas que queremos traducir, que es lo que nos va a permitir ahora, que hasta ahora lo podemos hacer de forma online. Estamos en medio de China, de Japón, de Checoslovaquia, miramos un cartel y nos lo traduce directamente, ¿no? Y vamos el cartel con la misma forma, exactamente igual, carteles, por ejemplo, de la carretera. Oye, coge la salida a Scrungel. Pues bueno, pues por lo menos puedes ver la salida de Scrungel, ¿no? O busque la salida y no sabes ni cómo se escribe salida en ese idioma, ¿no? O en chino, y ya buscas el cartel de salida, ¿no?
Pero perquè la gent ho entengui, o sigui, al final això el que fa és que tu apuntes amb el mòbil, amb la càmera, l'aplicació té un reconeixement de text, és a dir, tu apuntes amb un cartell i per tu o pel mòbil allò és una imatge. Per nosaltres és text, però pel mòbil és una imatge. Bueno, pues aquesta aplicació el que fa és reconèixer que allò és text, el tradueix i l'esborre a la teva pantalla d'on està i te l'escriu tal qual. A la traducció, eh? Poca broma,
eh? Sí, entonces ahora para unos cuantos de usuarios esta app que cada vez para más gente es útil aunque no nos movamos tanto, precisamente lo que van a hacer es que podamos descargar estos paquetes de idiomas. Es decir, yo me voy a Japón, pues me descargo el paquete de idioma japonés, no hace falta que esté conectado a internet, directamente abro la cámara, apunto al cartel y me lo traduce y lo veo en mi idioma.
Como está bien el roaming.
O sea, eso es muy práctico y rápido.
Muy práctico, pero como siempre, estos paquetes de idiomas, pues bueno, pues claro, al final son paquetes de idiomas, pesan lo suyo, con lo cual hay que tener memoria en el teléfono. Estimados todos, cuando vayamos a comprar un teléfono, esto de me compro el de 64 porque lo tengo todo en la nube, ojo.
Ojito, ¿no? Y la última, ahora sí, también ciencia ficción también, ¿no? Que ya tenemos un robot humanoide amb cara y aspecto totalmente realista que se comenzará a vender en masa. Podemos decir que aviat ens tindrem d'acostumar a que sigui un habitual a les nostres llars, com estan sent els assistents personals de veu?
Bueno, para mí la noticia y lo más gracioso de todo, ¿no?, es que el robot, aunque sea asiático y se vaya a vender solo en Asia, ¿no?, se llame Sofía. Esto es como los coches de alta gama alemanes y se llama Mercedes.
Claro.
No sé, es decir, cada vez lo veo todo más cerca, ¿no?
Bueno, cerca o lejos.
Pero es de Sofía, pero no a Mefe, a Ampeac. Pero bueno, Sofía, sí.
Pero ¿qué es Sofía?
Pero pronuncie, sí.
Vale. Bueno, Sofía, ostras, no sé si habéis visto algún vídeo de YouTube y demás, la verdad que es tal, el rostro es tan realista que a mí la verdad que me da un poquito de miedo, ¿no? Y un poquito de más allá, ¿vale? Pues al final es el primer robot humanoide, y esto es lo que hay que señalar un poquito, ¿no? Que desde la sede de esta compañía, de Hudson Robotics en Hong Kong, bueno, pues empezaron a producir, lo presentaron ya en 2016, uh-huh. Y ya lo han empezado a producir para el mercado asiático. Yo por ahora no he encontrado ni he visto precios, ¿vale? Pero sí que, bueno, pues según el director ejecutivo, dicen que lo lanzan precisamente ahora, ya que la COVID, ¿no?, les ha mostrado la necesidad real de la automatización, sobre todo para mantener a las personas seguras. Es decir, ahora mismo el lanzamiento que van a hacer y la integración parece ser, por las declaraciones, que van a ir un poco más a la asistencia. ¿De acuerdo?
Sí, y que faigui compañía también, que estas personas que están soles.
Exacto, es decir, asistencia, compañía, esta gente que no puede tener, e incluso, ¿vale? Hablan, hay un vídeo muy cachondo que podéis ver en internet, donde, bueno, pues realmente esta videollamada que ahora mismo hacemos con muchos de los nuestros, ¿no? Y que hace tiempo que solo nos vemos a través de este método, bueno, pues podamos llamar al robot y podamos hablar y esté al final hablando con nosotros, pero tenga una persona humanoide delante, ¿no? Bueno, vamos a ver qué tal. Yo el día que me pueda ir de casa y le diga hazme la plancha y prepárame la comida, ese día a lo mejor empezamos a valorar la inversión.
De totes maneres, claro, jo crec que perquè hi hagi una adopció en massa té una barrera important i és el cost, és a dir, no? Parlem de que un mòbil és molt car o pot arribar a ser molt car, i és veritat, pot arribar a ser molt car, però el cost d'un robot d'aquest estil és un altre esglaó, vull dir, aquí anem molt més enllà, per tant, jo crec que és el que frenarà potser la gran expansió, però bueno, és un primer pas, tot ha de començar per un primer pas. Deixeu-me que acabi dient, parlant de seguretat, que sempre hem de fer la cueta de la seguretat, i és que si teniu dispositius d'Apple, l'iPhone o l'iPad o aquests, que ahir es va llançar una actualització del sistema operatiu, que com sempre s'han de fer, vull dir, allò, els bulos aquells, els rumors, és que no, ho fan perquè se'm ralenteixi l'aparell i tal, ha pogut passar i ha passat alguna vegada, però en general no, i el que sí que fan és corregir vulnerabilitats de seguretat que són importants, per tant, com sempre, amb Windows el mateix, o amb Android, quan surt una actualització l'hem de fer, i de les aplicacions, evidentment, que jo conec gent a vegades que et diu escolta, mira'm el mòbil i veus allí aplicacions, perquè no ho tenen en automàtic de per actualitzar, i et surten totes s'han d'actualitzar. No ho deixeu de fer perquè hi ha els forats de seguretat que n'hi ha, i cada dia n'apareixen i s'han d'anar tapant. Jaume, era la falca de la seguretat del dia, va.
Home, doncs mira, parlant de l'actualització aquesta, mira, hi ha un punt que ja era hora que actualitzen el que és la càmera per reconèixer còdics QR
més petits,
de menor
sí, sí.
Tamany,
sí, senyor.
Jo aquells còdics petitets no, hosti, costava molt enfocar,
no? És veritat, ara sí, ara ja ho farà.
I ara, doncs mira, aquesta és útil perquè, bueno, sempre actualitzen per l'últim iPhone, per no sé quantos, i clar, la gent que no tenim l'últim iPhone com tu, Ricard, o David. Però ja arribarem.
Que, clar. ¿Sabéis lo que obliga a muchos clientes a actualizar el iPhone?
Sí.
¿Sabéis cuál es el dato más...?
¿Cuál?
Digues.
Pues mirar, pues... muchísimos, pero muchísimos usuarios les deja de funcionar el Bluetooth con el manos libres de su vehículo. Cuando sale una actualización nueva, el Bluetooth automáticamente de tu vehículo, y más si es un vehículo conectado, empieza a desconectarse. O no conecta, o estás conectado y se desconecta, actualizas el móvil y funciona todo a la perfección.
Doncs mira, ja ho sabeu, una mostra més.
Por ahora son rumores, pero están investigando en el que esto bueno, y sobre todo con los coches conectados, como sí que se actualizan automáticamente sin pedirte ningún permiso, no hay que darle a ningún botoncito, bueno, pues empiezan a desconectarse, empiezan a ver las versiones de los móviles y no permiten la conexión a ellos si no tienes el móvil totalmente actualizado.
Pues mira,
David... Pero la resta d'actualitzacions totes són per l'iPhone 12, pràcticament, eh?
Bueno. Sí. David Casero, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies i bones tardes.
I Jaume Sitjà...
Dimecres que ve, més.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner. Tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973-78-85-17.
El problema de los enfermos de COVID es que tardan muchísimo en poderse dar de alta. El flujo de salida de la UCI es muy lento.
Hay comunidades con las UCIs muy por encima del 50%. En La Rioja están en el 80%. Así que vamos a ver febrero.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Las fechas, amigos y amigas, son lo de menos. Lo importante es el respeto a las reglas democráticas.
¿Se imaginan ustedes que la cosa se pone grave y Sánchez decreta un confinamiento el 15 de febrero, un día después de las elecciones catalanas? Pues, oiga, no les extraña.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Eres capaz de hacer la postura de yoga del colibrí para demostrarles a tus hijos la importancia de Mens Sana Incorpore Sano? Somos capaces de mucho, porque nos importa. Por eso, en IKEA tú eliges desde dónde comprar, en tu tienda, online o por la app. Y si tu pedido cabe en una bolsa, te lo mandamos desde 4 euros. Conoce las condiciones de cada tienda y todos los servicios en IKEA.es.
Chica, menudo pelazo.
Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clinuance, la coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Hidrata y protege. Única con ser un reestructurador. Vitalidad y volumen. Color Clinuals, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias y para farmacias de El Corte Inglés y en plataformas online.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Migdia. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Una mica menys de 20 minuts i arribem a les 2 de la tarda. Recorda que estem a la meitat de la setmana, de la darrera setmana del mes de gener, 27 de gener del 2021. A l'any 2003 vam arribar a 23 graus i mig. És la temperatura més alta, no només d'un gener, sinó d'un hivern, per entendre'ns, dels darrers 81 anys. Ara hi ha camí dels 14 graus a la ciutat de Lleida. A veure si assolirem aquests 16, 17 o 18 graus. Serien escandalosos amb aquesta època. En fi, obrim la nostra tertúlia amb veu de dona. Ben acompanyats, com sempre, està amb nosaltres la presidenta d'AP Lleida, que ja saps que és l'associació on tenim a totes les directives, emprenedores, autònomes, treballadores de Lleida, de la Plana i del Pirineu. Laia Rogel, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
No sé si m'he deixat alguna.
No, les has ficat totes, ja està bé.
Les he dit totes, no? Perquè s'ha de mirar bé això, eh? Que escolta, prou de feina ja a emprendre, a dirigir o arribar a final de mes segons quins sectors darrerament, eh? Vull dir que no ens deixem...
A més és que t'he de dir que aquest any, aquest començament d'any, de gener, no sé què ha passat, però hem tingut moltes altes a l'associació. Bueno. Estic molt contentes perquè... Bueno, suposo que veuen que és útil, que serveix, formar part d'una associació, que els donem informació, que estan al dia, els donem també formació, i la veritat és que hem tingut quasi un rècord de mes d'altes aquest mes de gener.
Que bé, molt bé, molt bé. Tot això suma, evidentment, perquè des, sí, sí. A més des d'App Lleida fan una tasca titànica. Eh? Entreu a la seva web, perquè veure que fins i tot en època de pandèmia han estat ingeniant aquí accions i històries per potenciar una mica doncs, el que tots els sectors i les seves associades puguin sobreviure, eh? Que hi ha sectors que estan intentant sobreviure, n'hi ha que viuen, n'hi ha que sobreviuen, eh? que és dur de dir-ho, però és veritat, no cal anar a l'altra punta del món. També està amb nosaltres avui la Carme, perdó, a veure, ets la Carme Bellet.
Sí.
Carme, Bellet.
Sí, sí. Hola, bon dia.
Membre del grup de dones Lleida. Carme, com estàs?
Bé, estem bé. Dintre del que fem tothom.
Bueno, és que avui en dia, i mira, jo ho dic des del mes de març, cada vegada que parles amb algú o envies un missatge, també és un missatge amb algú que fa dies que no el veus, jo la primera frase que dic és espero que estigueu tots bé a casa. El qual a vegades sí, sí. És un problema perquè si han tingut un contratemps doncs no saps què et contestaran. Vull dir que a vegades no saps, eh? Però és curiós, sí, sí. Eh? Com si abans no passessin coses. Però bueno, és igual, ara ho diem així. Us volia preguntar, com a membre del grup Dones Lleida i com a presidenta de l'associació App Lleida, a veure quin és el vostre punt de vista d'aquestes eleccions del 14 de febrer, que a hores d'ara tot sembla indicar que es faran, és curiós, eh? Perquè això és així ja, eh? Tot sembla indicar que sí, però no hi ha la certesa, que les farem en pandèmia, que jo crec que potser s'han deixat els deures fins al darrer dia i que hi haurà molts contratemps als diferents col·legis electorals, que no s'està potenciant com s'hauria de fer, el vot per correu. Als Estats Units han fet unes eleccions presidencials en plena pandèmia i el 30% o més de tot el país ha votat per correu. No sé si s'està potenciant. Dades de Correus del dia 21 de gener, això sí, és que havia pujat un 160% la petició de vot per correu, però estem parlant de 49.000 peticions a tot Catalunya, 49.000, és baixíssima, és testimonial. I després l'altra, és a dir, seguim fins al 7 de febrer, i suposo que més enllà, el tema de no sortiu del vostre municipi, no sigui cas, 1.000 restriccions, perquè sí que és veritat que les xifres així ho marquen, les xifres són dolentes, ara això sí, ahir el govern es despenja, amb una excepció, si és un míting electoral, pots viatjar, mira, què vols que us digui? Com ho veieu? Bueno,
és surrealista, indignant, molts sectors pues, com la cultura que viuen de que la gent se desplaci per veure un espectacle, doncs s'estan queixant i amb tota la raó del món. Sabíem que, bueno, suposo que sabien que seria una notícia, a més de que estem escandalosa. Entenc que se suposa que tens el dret a poder saber i poder anar a un meeting que t'expliquin cadascú pues, les seues vessants polítiques o objectius polítics que tenen, que després és igual, per tindre bàsic si es compleixen o no. Però, clar, la veritat és que la gent... al carrer està indignada, i no indignada, vull dir, echa la ley, echa la trampa. Jo crec que més d'un que ja he parlat m'han dit, bueno, jo me n'aniré a Cadaqués a un míting.
Clar, és que ahir vaig escoltar grups per les xarxes socials que demanaven a certs polítics que fessin mítings a les estacions d'esquí el diumenge.
És que arribem... O sigui, a vegades sembla que... Aquest món polític viu en un altre nivell, no sé.
Una realitat.
Sí, viu en un altre nivell i aleshores doncs es posa les coses que li interessen. Realment, ens hem quedat... Jo penso que això s'havia d'haver aplaçat. És que no entenc com poden dir, quan són ells els que poden fer les lleis, diguéssim, els decrets, que això és el que s'ha establert, que en la Constitució no hi ha res establert, per casos aquests especials, doncs que ho facin i que es puguin canviar les coses ara. Però diuen que no ho poden canviar perquè això no ho tenen, no ho tenen establert.
Bueno, la veritat és que és una mica lamentable, en el sentit de que el govern català va dir que sí, que es podia canviar, que podia ser una altra data, tal, tal, tal. Després ve l'espanyol, diu que no. I ens sona tot, ens ressona una mica com ja abans de la pandèmia, tot el tema de l'independentisme, uns diuen que sí, que poden, que tenen tot el dret del món, els altres li diuen que no. I tornem a estar igual, no? I és que saps què passa? Que ara la gent ens dona igual. Ens dona igual.
Bueno, això és una clau, Laia, que avui hem preguntat pel carrer, i hi ha una desafecció cap a la política a Catalunya alarmant, perquè és veritat que la política potser és la causant de molts problemes, però al final és l'eina que tenim pel dia a dia per administrar, no?, per gestionar. Llavors, si hi ha desafecció cap a la política, jo crec que tenim un problema greu. O sí, tenen, bueno, els polítics.
És el que està passant, eh? I més quan veus aquestes coses, o quan veus ara, doncs, que per, bueno, com ha sigut els mitjans de comunicació, que per afinitats o per poder se vacunen uns, no se vacunen no, bueno, els
sí,
altres,
és, això és
quan
haurien
de vacunar-se primer, és que estan a primera línia, sí, i se vacunen, sí, sí. Ho deien, no? És que resulta que sí, no han fet mai un xequeig de que realment qui s'ha de vacunar en un hospital, perquè, d'acord, estem dintre del personal sanitari, però estem parlant dels que estan davant de tot a l'UCI o els que estan a dalt amunt despatx. Però resulta que es vacunen primer els que estan a dalt amunt despatx.
Mira, això que dius és un tòpic, però és que segueix passant. Perdoneu-me un moment que saludem a la Jos Ferreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta de l'Associació Esport Femení Lleida. Jos, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, i disculpeu.
Tranquil·la.
Que he fet una miqueta tard.
No, bueno, pateixis.
Coses del directe, coses del directe.
Això, mira, deixem-ho així. Sí. Escolta, que estem parlant de, bueno, del 14F, de les eleccions, i que amb totes les restriccions i les xifres greus, perquè és que al final jo crec que també estem començant a normalitzar la situació i baixant la guàrdia, i estem amb xifres molt greus de la pandèmia, que, escolta, si hi ha un míting polític, tu tranquil, que et pots moure.
Sí. De fet, t'he sentit com parlaves tu, Ricard, i deies, clar, però és que si no creiem en la política, què ens quedi? Aquest equilibri que s'ha de buscar entre... Sí que tenim mala premsa amb els polítics, però en coneixem tots i totes, segurament molts i molts, que inverteixen molt temps...
Sí, 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 sí.
Perquè és un servei públic. I sí que el missatge és d'aquesta gent, perdó, que no són prou ètics o no són prou així bones persones, perquè al cap és de fer bé la seva feina, però que n'hi ha moltíssims que donen el seu temps i tenen aquesta vocació de servei públic i ho fan. I malauradament, aquests que ho fan malament, doncs desacrediten i empitjoren. En aquests sí que se'ls ha d'assenyalar amb el dit, sí que se'ls ha de recriminar, i sí que, perquè el que fan és crear el populisme. Creen tot això. És a dir, és que tot ho posem tot al mateix sac. La gent, a vegades, s'identifiquem. I posem tot al mateix sac.
Generalitzem, i és un problema. Me sembla que la paraula que buscaves jo és la dimissió. que és una eina que existeix però que no es fa anar massa, és a dir, tu et pots equivocar i fer-ho malament o fer-ho volent, si t'enganxen ho sento, dimiteix, i ja està.
Has de ser honest i dimitir. Aquí jo sempre dic, sobretot els més joves no ho pensen tant segurament, però és que ja tenim una edat, aquí portem un retard democràtic, perquè els anys de la dictadura van ser molt i molt dolents, i van ser que la consciència aquesta social, i aquí a Catalunya encara som un petit oasi, la gent és molt voluntària, hi ha moltes associacions de voluntariat, etcètera, etcètera, però a la resta de l'Estat no es dona tant. Mm-hmm. Però que aquest retard a causa de la dictadura també el portem amb el tarannà, amb el, allò, pues bueno, lo del pelotazo. Vull dir, una mica és allò, el més viu és el que sap fer el pirata, sap enganyar. I llavors és una mica com quan un crida en un lloc. Sembla que per fer-lo callar, doncs no, correm les bones maneres. Les bones maneres són les que han de prevaldre. Hem de premiar les bones maneres. I això costa.
La Carme em sembla que va fent que sí amb el cap. No sé si sí a tot o sí amb alguna cosa.
Sí, no, penso que és per molta desafecció que hi ha, que jo ja estic d'acord, també ha passat en altres eleccions, perquè és el que dèiem, és un món que l'hauríem de transformar, però tanmateix hi ha molta gent amb molt bones intencions. Certament, després no sé què deu passar dins dels partits que se'ls menja doncs, l'interès propi, realment, l'interès propi. I les, el que són les polítiques, per exemple, ara en cas de la pandèmia, per a persones doncs, que ho necessiten més, serveis socials, serveis públics, sempre s'abandona, és el que queda al final, i, però nosaltres hem de participar perquè és l'eina que tenim ara i penso que, bueno, que ho farem, francament. Penso que ja hem d'anar a votar i que exigir-ho al carrer, exigir-ho després amb les nostres actuacions, que això canviï, però participar.
Us volia fer una pregunta també, aquesta us la faig aquí en aquesta tertúlia amb bueno, perquè és la faig volent, però és a dir, revisant les principals llistes dels partits que es presenten, trobeu a faltar dones o no?
Aquí la gent estem tots d'acord, penso.
No ho sé, pregunto. Bueno,
no hi és la Gemma avui.
Bueno, sí, perdó, és que la Jo s'entra per telèfon i clar, no els veus. Hi ha la Carme Bellet,
sí.
Que no sé si us coneixeu, amb la Jo Ferreny.
Personalment no, però bueno,
Bueno, i la Laia Rogel, que sí que us deveu de conèixer, perquè sí que hem coincidit en aquells bons temps en els que encara podíeu venir aquí a la ràdio a fer el programa assegudes aquí en directe. En fi, trobeu a faltar més dones, sobretot al número 1 de la llista? No n'hi ha massa,
bueno, jo tinc que dir que aquest any m'he fixat i està bé que n'hi ha dos a la part, diguem-ne, que és a Junts i al PDeCAT. Sí que... Home, a mi m'encantaria veure una dona a Vox.
Clar. No, per què no? Veure, vull dir que...
No, és broma. No, però sí que és cert que trobo que sempre en faltarien més. Vull dir, està clar que a mi m'encantaria veure una presidenta de la Generalitat de Catalunya, la veritat.
Ja tocaria, no?
Fantàstica.
Ja tocaria, vull dir.
És que cada vegada n'hi ha més, però també va en relació amb la relació de les dones amb la vida pública. I en el fet que entrar en política, la manera de funcionar dels partits i de la política és un 100% pràcticament del temps. Amb el que s'inverteix és un altre tema, però un 100% del temps. I les desigualtats a l'hora de l'ús del temps sabem com són.
Sí.
I moltes dones que potser els agradaria o s'hi posarien, realment abandonen, perquè o transformem una mica el funcionament de la societat i també el funcionament dels partits i de la política, o és difícil que les dones puguem estar-hi. Perquè, a part del tipus de política que es fa allà dins, clar, perquè el fet de que hi hagi dones és molt interessant, però també és interessant el tipus de política dins dels partits, que sigui una política també de doncs transformadora i que pugui integrar a les dones. I penso que això és una mica complicat ara.
Sí. No, dic ideal, som el 52% de la població. Per tant, com a representació, doncs seria important que hi hagués aquesta equitat. Estem progressant i per llei, les quotes, hi ha gent que no està massa d'acord amb lo de les quotes. És fonamental, perquè és que si no hi ha la llei, si no hi ha la quota que t'empare, al final, amb el que deia ella, els usos dels temps, sempre, culturalment, pel patriarcat, per la manera de conviure, etcètera, etcètera, sempre va en detriment de les dones. Perquè també pot tenir interioritat, perquè hi ha gent que inclús té l'ús genèticament, i aleshores sempre es prioritza, no tant el públic, se prioritza el privat. I aleshores doncs, té aquesta conseqüència. I té una conseqüència nefasta, també. Perquè si no hi ha una visió diferent, i aquí sempre també vull apostar per tots els colors. Ara, el feixisme, no. Vull dir, però de més esquerres, més dretes, més centristes, és important que hi hagi visió a tot arreu de les dones. Perquè és una manera d'actuar diferent, una manera de veure diferent, i la societat, si l'hem de millorar, ha de ser entre homes i dones, colze a colze, ni un al davant i d'altra ratlleria, sinó cosa a cosa per deixar-lo una miqueta millor, doncs, als petits que ara estan creixent.
Bueno, veurem com va tot plegat, perquè és que a més això va ràpid, eh? Aquest divendres entrem en campanya electoral i el dia 14, que sembla llunyíssim, és d'aquí 2 setmanes i mitja. Vull dir que és que ja estem a sobre, veurem com acaba tot plegat.
Jo tinc el dubte de com faran aquesta campanya electoral.
Bueno, sí, aquesta és l'altra. De moment, quasi bé tots els partits ja s'han pronunciat i han dit que no faran mítings, perquè tot i que ells mateixos ho han autoritzat, que es pugui anar, i han dit que no en faran, que ho faran tot digital. Home, només faltaria. Segle XXI, amb totes les restriccions que hi ha, que algú s'atrevís a fer un míting. Però bueno, ja veurem com va tot plegat.
De totes maneres, perdona, ha llegit aquest matí, no sé, poquet, eh? No ho sé tota la notícia, però que ara han recomanat que la gent no vagi als mítings,
sí,
fora,
claro,
del seu poble.
És que, bueno, és igual, ni a fora ni a dins. Jo què voleu que us digui? O sigui, no pots anar al cinema com el que diu. Doncs, jo els mítings, perdoneu-me, no els he entès mai. És a dir, fer un míting en el que el públic, teòricament, pot venir tothom, però acaba venint qui ja segur que et votarà, doncs no he acabat d'entendre mai l'eina aquesta. Però bueno, això seria una altra història. Ens plantem a les dues. Jos Farreny, presidenta de Dona Balàfia i vicepresidenta d'Esport Femení Lleida. Gràcies per estar amb nosaltres.
A vosaltres, i gràcies per la paciència.
No me faltaria. Carme Bellet, membre del grup Dones Lleida. També gràcies per estar amb nosaltres.
Gràcies, bon dia.
Havíem de tractar d'altres temes, però ja veus que l'actualitat mana i ja els tractarem, eh? que hi ha temes molt importants, també. Eh? Gràcies, Carme. I la Laia Rogel, que és la presidenta de l'associació App Lleida. Com sempre, un plaer veure't una altra vegada. Gràcies. Laia, gràcies.
Gràcies.
Adéu. Marxem cap a les dues. Escolta, que acabes de passar un bon dimecres, eh? I com sempre, un plaer que haguis gaudit i ens haguis acompanyat aquests minuts de ràdio. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Que acabis de passar bon dimecres. Salut. Adéu.